De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. Com cada any, el 2 de febrer se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se centra en les persones que, a través de la consagració, dediquen la seva vida per complet a Jesucrist. Aquest dia, per tant, es vol donar a conèixer la figura de les persones consagrades i els seus testimonis per mostrar el seu valor. Enguany, el lema és Pelegrins i Sembradors d'Esperança. En el marc de l'any jubilar, l'Església crida totes les persones a ser pelegrins i sembradors d'esperança. La jornada marca dues virtuts d'aquells qui viuen aquesta vocació, dues d'aquestes llavors que comparteixen amb el món. La primera és la missió profètica dels consagrats. Envoltats i envoltades de dificultats, aquestes persones comparteixen la tasca de transmetre el missatge de Jesucrist, una esperança nova. Els consagrats, fidels a la seva identitat, han de mantenir-se amb actitud vigilant per despertar el món. La segona llavor són les relacions noves. En un món que pot ser fred i individualista, els consagrats recorden que cada encontre humà ha de ser amb goig. Aquestes relacions neixen de l'encontre amb Jesucrist i suposen una enorme font d'esperança perquè contribueixen a la formació d'una comunitat solidària i pelegrina. Avui parlarem d'aquesta jornada, del valor de la vida consagrada, amb la germana Isabel Górriz, que és religiosa de les Dominiques de l'Ensenyament i delegada de la vida consagrada de l'Arxidiòcesi de Tarragona. A continuació, des de Sant Pacià, coneixerem el recentment nomenat membre de l'Acadèmia Hispanoamericana de Doctores, el doctor Ricard Mejía Fernández, que és secretari acadèmic de la Facultat de Filosofia de l'Ateneu Universitari Sant Pacià i responsable del doctorat en Filosofia. Ha estat una molt bona notícia per a la comunitat educativa. En parlarem amb ell i li preguntarem el que suposa entrar en aquesta prestigiosa institució. Amb aquest menú, comencem. El dia 2 de febrer, l'Església celebra el Dia de la Vida Consagrada. Aquest dia, a cada diòcesi, hi ha una trobada de tots els religiosos i religioses. La jornada ha començat, per això, aquest any, divendres, amb un espai de pregària que acaba amb un moment de fraternitat on comparteixen el dia a dia de cadascuna de les institucions i congregacions. A Tarragona hi ha més de 200 religioses i religiosos que pertanyen a diferents instituts de vida consagrada i societats de vida apostòlica, i hi ha també un grup d'ermitans i ermitanes. Ens acompanya la germana Isabel Górriz, religiosa de les Dominiques de l'Ensenyament, que és delegada de la vida consagrada de l'Arxidiòcesi de Tarragona. Bon dia, Isabel.
Bon dia.
Com viviu aquesta jornada, que enguany us reuniu a Valls, oi?
Sí, aquest any a Valls ens va dir el senyor arquebisbe que per què no la fèiem a Valls, ja que allí també era la festa, i perquè ell sempre ens acompanya a la catedral cada 2 de febrer o el diumenge més a prop del 2 de febrer. I doncs aquest any hem decidit pues, posar un bus, anirem un grupet de religiosos i religioses a Valls a celebrar el dia, nostre dia de la vida consagrada.
Què és el que us vincula més? Què us ajuda a fer pinya?
Doncs jo penso que ens vincula molt les trobades que fem, tant d'esbarjo com de recessos, com de per Pasqua celebrar la vida, el conèixer-nos molt més unes als altres, compartir els nostres carismes, les nostres limitacions, debilitats, fortaleses, el que vivim, com vivim, la realitat, que ara, pues, bueno, en cada comunitat pues, són realitats molt diferents. Això és el que, bueno, quan jo vaig arribar a aquesta responsabilitat, era com un objectiu, no? El conèixer-nos molt més i crear aquests lligams entre nosaltres en els diferents carismes.
Quines són les dificultats i necessitats que teniu a les comunitats i monestirs?
Bueno, ara mateix la gran dificultat penso que és l'edat, no? Les comunitats cada vegada són les germanes i germans són més grans i això és una gran limitació. I per això també és veritat que les trobades no les fem sempre a Tarragona, sinó ens anem movent, o a Valls, o a Reus, o a Vilanova, consigui.
Les vocacions no van a l'alça, precisament, i això obliga a fer replegament de comunitats en instituts i congregacions. Això és un problema.
És un gran problema. No hi ha vocacions. A la vida activa encara menys, si podem dir que a la vida contemplativa i a la vida eremítica hi ha alguna, però és nostre gran problema, que penso o pensem, no?, que el compromís del jove no és per tota la vida, sinó és un compromís temporal i bueno, d'ahí ve que la seva opció pues, sea pues, molt curta, però no per a aquest tipus de llamada o de crida.
Clar, perquè no només és a la vida consagrada, sinó que en tot, o sigui, el matrimoni mateix, sembla com si signar un contracte per tota la vida genera un neguit, sí. que no es vol assolir, i en aquest cas de la vida consagrada encara menys.
És el mateix, és la paraula compromís, i a què te porta aquest compromís, no? A què te vincula o a què te arriba, no? I és de por.
Que aquest carisma es perdi a l'Església és molt preocupant. Com es pot anar suplint? Quina solució hi veus?
Jo la veig d'una manera molt així, amb l'ajuda dels laics, ¿vale? Però que tinguin el mateix carisma que nosaltres. És a dir, un laic dominic o claretià o carmelita pot estar igual de compromès que nosaltres, i ens pot ajudar molt a que aquests carismes encara estiguin a l'Església. Perquè aquestes, per a mi, és una llàstima quan diem que una comunitat es tanca, és que es tanca un carisma a nostra Església de Tarragona. No? Ja no hi serà més.
Sí, sí.
Ja no estarà present. Aquest carisma que porten les germanes o els germans cuidant a gent o a gent gran o que tenen centres de nens o d'acció social o el que sigui, és un carisma que ja no està.
La solució no podria venir per l'opció, per exemple, dels oblats, de l'ordre franciscana seglar, com el cas dels franciscans o d'altres?
Sí, són comunitats de laics, no?, de laics que ja en el nostre cas tenim gent dominics i dominiques laiques i laics que formen part de la nostra comunitat de germanes, no? I creuen molt en el carisma. Però bueno, també és veritat que entre tots, germans i laics, ens hem d'acompanyar, formar i lluitar i tenir molt clar quin és l'horitzó i quin és el carisma nostre.
Mm-hmm. Tu ets pedagoga, pertanys a la Fundació Educativa Dominiques de l'Ensenyament, com a responsable dels equips de pastoral implicada en els àmbits juvenils de l'arxidiòcesi. Com viviu la manca de vocacions dins les dominiques, en aquest cas, a les escoles, ara que ja no sou les religioses les que podeu estar al capdavant?
Bé, bueno, pues, ara mateix, jo, per exemple, aquí a Tarragona estic jo sola. Com a germana, si és veritat que baixen o venen tres germanes més a donar a fer un voluntariat a l'escola, però el rostre és que cada vegada hi ha menys germanes o germans. Com ho suplim? Treballem molt amb els equips directius, en la formació de les noves incorporacions, en el carisma. Apostem molt per una pastoral que acompanya, que cuida, que se senti formada en el carisma i a nivell cristià. I això és el que estem potenciant ara, bueno, ja fa un parell d'anys, perquè creiem que si no nostres escoles, que són cristianes, no, perquè segueixin.
Què és el que dona més vida? Què és el que et dona vida a la germana Isabel Gorriz?
A mi, des de sempre, des que me van destinar aquí a Tarragona, perquè ja me lo va dir així la general, a mi el que me da vida és la joventut. I per això sempre intento acompanyar a grups de joves o estar amb joves, i encara que estic molt poquetes dies aquí a Tarragona, molts pocs dies, sí que intento estar a algunes classes amb adolescents i joves.
Vas arribar a Tarragona l'any 1992, vas néixer a Aranda de Duero, a Burgos, i vas estudiar a Pamplona. Com vas sentir la vocació?
Pues la meva vocació va ser arrel de les germanes dominiques d'Aranda, que van ser per a mi uns referents, i jo mateixa me vaig començar a preguntar i per què no, no? Veia aquestes dones tan contentes, tan maques, que per a mi eren un interrogant. I vaig començar a parlar amb una d'elles i a poc, bueno, pues me va fer un acompanyament.
Per què val la pena continuar l'opció que vas fer l'any 1988? Per què et fa feliç pertanyar a les dominiques de l'ensenyament?
Jo diria perquè, primerament, diria que experimento que Déu m'estima, que Déu m'ama. I aquesta estimació no és per mi, sinó és per donar-la. Entonces, jo, si estic en l'altre, és perquè Déu està en mi i jo he d'estar amb gent, a l'altre, donant la bona notícia, treballant en equip, però des d'uns valors, uns principis, des d'una vocació i des de la riquesa de que totes les vocacions són vàlides i súper. Entonces, això és el que te da a mi la felicitat.
I com ha evolucionat la teva fe?
Buah, força, perquè jo també he tingut les meves també crisis, al llarg de la història personal i de fe. Doncs ha evolucionat gràcies a les persones que t'acompanyen, ¿vale? I que te fan descobrir, bueno, com eres, com has de millorar, que on estan els teus punts forts, dèbils, perquè a nivell de fe també s'ha de madurar, dedicar molt més hores també a la pregària, a tenir aquests espais només per tu i per Déu. Bueno, ha anat molt, molt evolucionant, però soc gràcies als altres, també als meus pares, no? Però esta fe s'ha anat fent, gràcies a la gent i a Déu, perquè és per a mi és el gran tresor de la meva vida. I això no es pot amagar.
I què li diries a una persona que està en procés de discerniment, que s'ho està pensant, entrar en un monestir o en un institut de vida consagrada?
Lo primer, que busqui un bon acompanyant per a discernir la vocació. Després, tenir aquestes estones de pregària, de silenci, i també que es deixi portar per l'esperit, no? A vegades l'esperit parla, però per això l'hem de deixar un temps per escoltar-lo.
Tant de bo t'escolti moltes persones que estan en aquest procés i que puguis ajudar-li amb aquestes paraules a que facin aquest pas i que la vida consagrada continuï ben viva, i que sigui més nombrós del que és actualment. Isabel Gorriz, moltes gràcies per acompanyar-nos i que tingueu molt bona jornada de vida consagrada.
Moltes gràcies. Pregarem per vosaltres.
L'actualitat de Tarragona.
Arribats a aquest punt, coneixem altres notícies de l'Església de Tarragona que ens presenta, com cada setmana, en Carles Verdou.
En el marc de la missa pontifical amb motiu de la solemnitat dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi, que es va celebrar el dia 21 de gener a la Catedral de Tarragona, va tenir lloc la presa de possessió dels nous canonges ad tempus del capítol de la catedral. Aquests nous canonges són els rectors de les parròquies de la ciutat de Tarragona i ho seran mentre estiguin destinats a Tarragona. Durant l'homilia, l'arquebisbe Joan va recordar que la finalitat dels canonges és servir els creients i els pelegrins, servir i ajudar espiritualment tots aquells que passin per aquesta casa perquè siguin tractats com Crist mateix. Posteriorment, va tenir lloc el jurament de defensa dels drets històrics de la seu metropolitana de Tarragona i primada de les Espanyes, la professió de fe, l'interrogatori i el jurament de fidelitat dels nous canonges. A més, se'ls va lliurar el llibre de les hores i se'ls va assignar un seient al cor.
Anem ara fins a l'Ateneu Universitari de Sant Pacià, on ens espera el doctor Ricard Mejía Fernández. Amb ell parlarem del seu recent nomenament i d'intel·ligència artificial. El doctor Ricard Mejía Fernández, secretari acadèmic de la Facultat de Filosofia de l'Ateneu Universitari Sant Pacià i responsable del doctorat en Filosofia, ha estat nomenat membre de l'Acadèmia Hispanoamericana de Doctors, l'única entitat que hi ha als països d'Amèrica i d'Espanya que, a més, és interdisciplinar. Té la seva seu a Bogotà, a Colòmbia. La presideix el doctor Òscar Aparicio Gómez, catedràtic de Filosofia de la Universitat Santo Tomàs dels Dominics. Bon dia i moltes felicitats, Ricard.
Molt bon dia, gràcies per l'entrevista.
Què significa entrar dins aquesta institució tan important a l'Amèrica Hispana?
Doncs significa principalment un reconeixement a la tasca acadèmica i també, sobretot, fomentar el coneixement, la recerca i la innovació en diverses àrees. És una acadèmia que és interdisciplinar, congrega doctors que han tingut un recorregut d'excel·lència en les seves àrees per poder fer activitats conjuntes i sobretot enfortir l'excel·lència i l'impacte en les publicacions i sobretot en la recerca.
Com s'ha produït el teu nomenament?
Doncs aquest nomenament ha estat una sorpresa realment per part meva. Segons els estatuts d'aquesta acadèmia és per a proposició de membres que coneguin la trajectòria d'un doctor que hagi treballat en algun camp del saber i hagi tingut un impacte en algun tema de recerca, en alguna línia. Ells proposen, sense dir-te res a tu, proposen la teva candidatura a la junta directiva i per poder ser escollit ha de ser per unanimitat. Doncs em van comunicar aquest nomenament no fa gaire, l'han fet el dia 2 de gener i a mi m'ho van comunicar uns dies després.
I quin serà el teu paper des d'aquí, des de Barcelona, des de l'Ateneu Universitari Sant Pacià?
Doncs el meu paper sobretot serà el de col·laborar, cooperar amb una institució que és de referència a Hispanoamèrica i a Espanya per a doctors i acadèmics i sobretot poder reconèixer el lideratge en la promoció del coneixement, el diàleg i sobretot també que es pugui fomentar aquest avanç científic i tecnològic en el que és la nostra regió.
I per l'Ateneu Sant Pacià, què suposa tenir un membre a l'Acadèmia Hispanoamericana de Doctors?
Doncs, clar, com sabem, l'Ateneu és una institució bastant jove a l'interior de l'àmbit acadèmic català i estatal, i jo penso que és interessant que l'Ateneu Sant Pacià es pugui obrir a institucions que siguin d'aquest tipus, institucions de cooperació, institucions on podem comptar amb professionals de diferents llocs del món, i jo crec que l'Ateneu Sant Pacià es pugui obrir a Hispanoamèrica, ja passa a diverses facultats nostres, per exemple a litúrgia o a filosofia, que tenim alumnat allà, doncs és significatiu.
I quin valor té estudiar filosofia a la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya, de l'Ateneu Sant Pacià, clar?
És una molt bona pregunta. Certament la Facultat de Filosofia compta amb una trajectòria de recerca, d'un ensenyament sobretot en la filosofia cristiana, tant antiga com medieval com contemporània. Jo penso que aquest és un element fort, és un element distintiu de la nostra facultat, poder-la certament obrir a l'àmbit català i també nosaltres rebre tot allò que s'està fent en altres corrents. Doncs jo penso que aquest és el punt fort de la nostra facultat a Catalunya i a l'Estat.
Una de les teves línies de recerca és la intel·ligència artificial. Qui ens està ensenyant ara aquest desafiament? Qui és el més urgent?
Jo penso que avui es parla molt d'intel·ligència artificial, hi ha un verdader boom. Jo penso que, d'alguna manera, el més urgent no és tenir por, perquè sembla que hi ha un cert alarmisme. Ja va passar amb invents tecnològics en el passat. Ja va succeir, per exemple, quan es va fer la bomba atòmica, tothom es va alarmar i es va parlar molt de l'ètica. Ara, en la intel·ligència artificial, està passant el mateix. Jo penso que aquesta és la contracara. Amb una gran introducció, un gran avenç, s'està parlant de la importància d'aprofundir en l'ètica. O sigui, aquest avenç tecnològic ens està portant una consciència ètica que no té precedents a la història.
I com és concreta? En quins àmbits?
Bé, la intel·ligència artificial, com que es tracta d'un àmbit interdisciplinar que abarca tant la psicologia com la informàtica, com la filosofia, com les bioenginyeries, jo crec que això es va concretant, sobretot, anar més enllà d'aquestes tecnologies de processament del llenguatge natural, com el ChatGPT, que n'és un exemple. Més enllà, jo penso que el desafiament major ara s'està produint sobretot en les bioenginyeries. És a dir, que en la intel·ligència artificial podem modificar la vida humana.
Això és molt greu, és molt important.
Molt important. I de fet, avui en dia hi ha un programa que és el CRISPR-Cas9, en les seves sigles en anglès, que permet modificar in vivo una cardiopatia en un embrió. Avui és possible, sobretot amb malalties que siguin congènites, poder-les modificar. Però clar, això porta conseqüències a l'ètica.
I l'Església, quin paper juga a la intel·ligència artificial?
Jo crec que l'Església, la seva postura, diguem-ne, oficial en els diversos textos, al·locucions magisterials, sobretot del Papa Francesc, és una postura oberta i és una postura tecnòfila. Crec que l'Església té una tecnofília, això ja es troba al Concili Vaticà II, si llegim els diversos documents, d'acollir el progrés tecnològic, però sempre posant com a criteri el servei a la persona, el bé integral de les persones. És el criteri que modera i que controla aquesta innovació.
No trobes a faltar algun text del Papa Francesc en aquesta línia?
Home, és veritat que aquest boom de la intel·ligència artificial porta poc temps, i sabem que la Santa Seu tenen uns temps, uns ritmes molt propis, però hem vist com el Papa ja en el camp de l'ecologia ha sigut molt valent de publicar una encíclica, la Laudato Si. Déu-n'hi-do que amb els anys es pugui també fer un text magisterial, no sabem si amb rang d'encíclica, però que tingui la rellevància per poder parlar de manera oberta d'aquest desafiament i veure'l també com una oportunitat.
Quin ús en podem fer com a catòlics, tant pel que fa als capellans com als propis periodistes que ataquem el fet religiós, el món religiós?
Jo penso que ara tots, d'alguna forma o una altra, fem ús de la intel·ligència artificial com a usuaris. I sobretot a l'Església és important formar-nos, els que som professors, som mossens, som laics, diaques, formar-nos per poder no sols donar un ús adequat, sinó també formar aquelles noves generacions, sobretot el jovent. El jovent està exposat, no fa gaire a una enquesta, està exposat unes 5 hores, una mitjana de 5 hores diàries a les xarxes socials. Això és moltíssim. Són hores que no llegeixen obres de llibres, de literatura, són temps on no fan esport, per exemple. Vull dir, 5 hores, una mitjana. Els joves entre 12 a 25 anys. Doncs és important que nosaltres estem formats en això i els formem nosaltres a ells.
I no ens està fent una mica ganduls? Ja no resumim, ja no fem homilies, ja les busquem, ja posem bons paràmetres a l'aparell perquè ens faci un bon text? Això ens està fent perdre una mica, molt el cervell.
Però si ho mires bé, això ha passat sempre. En tot avanç tecnològic sempre hi ha hagut aquesta exenció de tasques. És veritat que el risc que tenim és delegar excessivament a la intel·ligència artificial coses que nosaltres podríem fer de manera preciosa i de manera perfecta. Clar, que no ens eximeixi de lo més excel·lent de la nostra condició humana. Però també és veritat que ens pot ajudar en tasques que no requereixin originalitat, per exemple. Escriure un correu electrònic simplement per respondre una cosa, per exemple, se podria acceptar, però que no ens eximeixi de ser creatius i de la nostra transcendentalitat com a éssers humans.
N'estarem expectants, a veure com va evolucionant aquesta intel·ligència artificial. Doctor Ricard Mejía Fernández, secretari acadèmic de la Facultat de Filosofia de l'Ateneu Universitari Sant Pacià i recentment nomenat membre de l'Acadèmia Hispano-Americana de Doctors, moltes gràcies i felicitats de nou.
Gràcies i molt bon any també a tots.
Aquesta setmana a Sant Pacià.
I abans d'acabar, dir-vos que dimecres vinent, dia 5 de febrer, de 9:45 del matí a 1:15 del migdia, se celebra a l'Aula Magna de l'Ateneu Universitari Sant Pacià una jornada d'estudi convocada per l'Institut de Litúrgia Ad Inter Facultatis amb motiu del jubileu Pelegrins de l'Esperança. Comptarà amb les ponències de la confessión y el paso por la puerta del perdón al sacramento de la penitencia del doctor Fernando Sedano, la penitencia en la obra de Monsenyor Pere Tena i Garriga, del doctor Joan Josep Moré Ramiro, i la conferència del bisbe subsecretari del Dicasteri per al culte diví i la disciplina dels sagraments, Aurelio García Macías, sobre la litúrgia de los jubileos. Durant la jornada també es presentarà el material per al jubileu 2025. L'entrada és lliure. Recordem, dimecres 5 de febrer, a partir de 9:45 del matí, a l'Aula Magna de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Amb aquesta notícia de Sant Pacià arribem al final del programa d'aquesta setmana. Ens retrobem d'aquí a 7 dies. Moltes gràcies per la vostra companyia. Rebeu una salutació ben cordial d'en Santi Grimau des de la realització tècnica, d'en Carles Verdou a la redacció i de qui us parla, Òscar Verdagí. Que tingueu una molt bona setmana. Bon dia.